Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
La companyia santcugatenca Camina Labs en rebrà 50.000 euros de la Unió Europea per desenvolupar un projecte de personalització del transport públic. Camina Labs és una de les 9 pimes catalanes seleccionades per desenvolupar projectes innovadors en el projecte europeu Horitzó 2020. La Comissió Europea invertirà 9,1 milions en un total de 189 pimes de 24 països. Amb aquesta injecció econòmica, l'empresa podrà provar la viabilitat del projecte Bus 2020. Per parlar precisament d'aquest projecte i d'aquesta empresa que hi ha a la ciutat, tenim Osvald Martret, que és un dels fundadors de Camina Labs. Osvald, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I benvingut.
Moltes gràcies.
Camina Labs és una empresa que se centra en projectes que tenen a veure i es mouen dins l'àmbit del transport, fent una aposta també per les noves tecnologies. Però com completaries tu, diguem, aquesta definició? Què és Camina Labs?
Sí, Camina Labs és una incubadora de projectes de mobilitat. El món del transport està evolucionant molt ràpidament. És una de les noves onades que ve. Està arribant amb molta força. Hi ha molta empresa gran implicada en aquest canvi. El cotxe autoconduït, el transport a la demanda, el transport com a servei, no com a propietat, com el tenim amb el vehicle. Són temes que estan arribant i que estan arribant amb molta força i que els tindrem al carrer el més aviat del que ens esperem, no? I nosaltres, veient aquest moviment, dedicant-nos al transport els últims 15 anys, estem apostant per diferents models, perquè pensem que dintre d'aquesta evolució, doncs, nosaltres hem de trobar el nostre nínxol.
Per què dins d'aquest àmbit, precisament? Per què Camina Labs s'especialitza en mobilitat?
Nosaltres l'any 2001 vàrem començar Drivania. Drivania és una empresa que el que fa és distribuir serveis de vehicle amb xofer per a executius que viatgen pel món. Nosaltres donem servei a més de 1.000 ciutats. Quan un executiu agafa l'avió i arriba, per exemple, a Hong Kong, doncs el xofer que l'està esperant a l'aeroport amb el cartell i que porta que va ben
vestit, distintiu, sí.
Exactament, i que parla anglès, que es pot comunicar bé amb ell i que el porta a l'hotel o a lo millor està amb ell tot el dia, li fa de xofer allà. Això és el que fem nosaltres i ho fem arreu del món. És com, podríem dir, un xofer de pagament en comptes de tenir-lo propi d'empresa, allà on te necessitin. Portem uns quants anys dedicant-nos a això i a més hem desenvolupat la nostra pròpia tecnologia, perquè és un negoci tan específic i tan estrany, podríem dir, pocs n'hi ha com el nostre, doncs vàrem tenir que desenvolupar la tecnologia que ens ajudés a gestionar tots aquests serveis que nosaltres portem a terme, no? El desenvolupament d'aquesta tecnologia ha fet que cada cop més ens anem implicant més en el que significa desenvolupar tecnologia pel transport. I aquí és on apareixen aquestes noves iniciatives.
Ara mateix, quins són els serveis que esteu proporcionant?
Ara mateix, des de Drivania, nosaltres estem proporcionant servei de vehicle en xofer a nivell internacional arreu del món. O sigui, amb nosaltres doncs, tenim serveis per companyies d'aviació privada, per exemple, per empreses, per el que s'anomena lifestyle management, que són les empreses que són concierges de gent que té diners i que necessiten que els ajudin a gestionar pues, la seva vida, el seu lifestyle. I nosaltres treballem per ells per quan algú doncs, necessita un vehicle amb xofer, doncs, per exemple, a Sydney o a Nova York o a Mèxic.
És un mercat ampli, aquest?
Déu-n'hi-do, hi ha joc. Sobretot s'ha ampliat molt i ens ha ajudat molt el fet de que aparegui molta tecnologia i molta nova empresa relacionada amb tot això. Hi ha empreses com Uber, com Lyft, que a Estats Units doncs, estan tenint molta força i que han aplicat la tecnologia al transport, no? I aquests són un dels punts que ens fa veure lo gran que és el mercat, no?
A banda de Drivania, teniu altres projectes?
Correcte, sí. Tenim Shuttle. Shuttle és el projecte per al qual hem rebut una subvenció europea de l'Horitzó 2020. És un projecte que anomenem nosaltres del bus 2.0. Les línies d'autobús són fixes i sempre són amb autobusos normalment més grans. Nosaltres estem apostant per un bus més petit i que vagi a la demanda, que mitjançant una app es pugui demanar jo vaig d'aquí fins allà i sigui un bus el que pràcticament et vingui a recollir on estàs i et porti a on vas, sempre compartint el trajecte. Llavors pots mantenir un preu molt competitiu perquè mitjançant un sistema, un cervell central, el que és capaç és d'optimitzar per on va aquest bus. D'aquesta manera, quan tu puges al bus, hi ha gent que està fent una ruta que és similar a la teva. Aquest és el projecte pel qual nosaltres estem apostant a nivell tecnològic i d'una manera molt forta, no?
Com està funcionant fins ara tots aquests projectes que hem estat comentant? Ara abordarem el del bus 2.0.
Molt bé. Tenim un altre projecte que és Forride, que és un mercat online de xofers. És una miqueta similar al de Drivania, però el que volem donar és molta més transparència, molt més plantejat a com seria si plantegéssim el negoci avui en dia, donant accés a visibilitat dels xofers que vols contractar allà on te vulguis anar, veient el seu vehicle, veient com és aquest xofer i també sabent quin és el rànquing que aquesta persona té, no? Què és el que ha fet anteriorment i quins comentaris pot tenir també online anteriorment.
Estan funcionant bé, és a dir, abans parlàvem de la demanda. Són un tipus de clients amb un nivell adquisitiu important,
sí,
no? En tots els casos. Quan parlem del projecte del bus 2.0, estem parlant d'un altre tipus de clientela?
Sí, estem parlant d'un tipus de clientela completament diferent. Aquesta va ser la decisió per la qual vam decidir fundar Camina Labs. Nosaltres érem Drivania inicialment i ens dedicàvem a aquest tipus de transport en exclusiu. Llavors, vàrem decidir crear Camina Labs a fi efecte de tenir la possibilitat d'entrar a jugar d'una altra manera al mercat, no? I sobretot tenint en compte que ja teníem una marca que era Drivania i que estava molt enfocada en un tipus de servei determinat i el que no podíem és trencar aquesta marca amb aquest servei. Per això hem creat altres marques i altres projectes per poder entrar a altres mercats mitjançant la tecnologia que nosaltres desenvolupem.
Aquesta primera injecció de la Unió Europea, per què us servirà? Perquè ara, en quin moment està aquest projecte?
Aquest projecte té la tecnologia desenvolupada. Ara és el moment d'anar a provar-ho i començar a anar a mercat. L'ajuda de la Unió Europea ve sobretot en el moment en què tu tens aquest tipus d'ajuda, quan tu ja tens la tecnologia desenvolupada i ja necessites testejar-ho al mercat. És una tecnologia que s'anomena disruptiva, és una tecnologia que és diferent i que vol trencar una miqueta amb el que hi ha actualment, evolucionar-ho. Més que trencar-ho seria evolucionar-ho cap a bé, sobretot per als ciutadans i per a les ciutats, no? És un projecte que s'ha fet un estudi a Lisboa i s'ha utilitzat informació de lo que és el transport de Lisboa a diari, que es mouen uns 200.000 vehicles. Què passaria si es fes el transport amb un servei com el nostre? S'agafessin vehicles, per exemple, de 6 places i altres vehicles que fossin de 8 a 16 places, uns minibusos, no? Què passaria si agaféssim tota aquesta gent que la majoria de casos està utilitzant el vehicle ell sol, agafa el cotxe i se'n va cap a la feina? Què passaria si ho féssim tot amb un tipus de servei d'aquestes característiques? Que reduiríem a menys d'un 10% el número de vehicles que hi ha a la ciutat. O sigui, estem dient que de 200.000 vehicles passaríem a 20.000 vehicles a la ciutat. Imagineu-vos l'impacte que això pot tenir en una ciutat, no? Això és el que a nosaltres ens dona més força per treballar en aquest projecte, perquè és un projecte molt nou i que és molt difícil d'implantar. Però en realitat l'impacte que pot generar per les ciutats i per tots nosaltres que hi vivim i que hem de conviure cada dia amb tot aquest tràfic de cotxes i de ciutats creades pels cotxes, anar a buscar una ciutat creada per les persones, no? Aquest és el que ens mou realment a nosaltres, no?
Quan parles de la tecnologia, sí, a què t'estàs referint exactament?
Nosaltres el que tenim en aquest cas és, hi ha unes apps per als usuaris que el que poden és dir, jo vaig des d'aquí fins allà, i demanes el servei. I llavors el sistema t'ofereix. I et diu, pues mira, d'aquí 5 minuts et recolliran aquí a 100 metres i tardaràs 10 minuts més en arribar al teu destí. Aquesta és la part, per exemple, que té l'usuari. Una altra part és la que té el vehicle. El vehicle porta també un sistema que està connectat amb el cervell, que és el que calcula quin és el vehicle que li va millor fer aquell servei. Perquè nosaltres no enviem el vehicle que està més a prop, com un servei de taxi, sinó enviem aquell que té la ruta més optimitzada per portar-te juntament amb gent que està fent una ruta similar a la teva. D'aquesta manera, optimitzem el transport. És aquí on nosaltres podem fer que el servei pugui suplir a tota aquesta quantitat de vehicles que tenim cada dia funcionant, no?
Uh-huh. Per tant, està en una fase, podríem dir, primera o
sí,
inicial.
Exactament. Sí.
Quina seria la següent fase?
Ara nosaltres hem d'anar al mercat i hem de testejar-ho. Hem de testejar-ho amb un entorn real, perquè nosaltres hem fet ja molts testos a nivell d'ordinador i a nivell nosaltres, no? Que posem vehicles al carrer i nosaltres fem, demanem serveis i veiem com ens està funcionant. Ara ja toca posar-ho al mercat, posar-ho en una ciutat o en un lloc com podria ser, per exemple, Sant Cugat, i que la gent doncs pogués demanar vehicle de la demanda. Cada cop i volta tinguem, per exemple, 3 o 4 busos voltant per la ciutat i que aquest transport que nosaltres oferim doncs pugui ser utilitzat per tothom.
Ja teniu pensat on fareu aquesta prova?
Encara no, estem en negociacions, encara és un tema que encara no podem obrir, ens agradaria molt, però estem en negociacions amb diferents ciutats. I
esteu pensant allà en una ciutat, diguem, petita, més acotada, per realment reflectir un resultat?
La veritat és que una ciutat petita i que estigués propera a una ciutat gran, com és Barcelona, per exemple, una ciutat més petita com podria ser Sant Cugat, encaixaria molt bé perquè hi ha molta gent que es té que desplaçar i ajudaria a poder veure com molta gent pot, utilitzant aquest tipus de servei, pot accedir més fàcilment al transport públic i no tenir que estar pensant en el tema del vehicle privat, no?
Uh-huh. Em comentaves abans que per aquesta segona fase també us caldria una altra injecció econòmica o una altra ajuda que ja també està contemplada dins d'aquest projecte europeu, no?
Exactament. Nosaltres el que hem aconseguit és una ajuda de fase 1, de l'horitzó 2020. L'horitzó 2020 consisteix en dues fases, no? La fase 1 és la que hem aconseguit, això ens obre la porta a poder anar a una fase 2. Ara hem de fer un estudi de viabilitat del projecte i és on hem d'anar doncs, a poder-ho implantar i poder extreure informació de tal com ha funcionat el sistema i què en pensen també els usuaris, què tal ha funcionat aquest, quin preu podria tenir i què tal funcionaria doncs, aquesta idea que nosaltres tenim, aquest projecte que nosaltres tenim, en un lloc. Si nosaltres extraiem una informació que és suficientment vàlida, ens presentem en una fase 2. I aquesta fase 2 és quan nosaltres podem tenir una subvenció que ens ajudi a el que és desenvolupar el projecte.
Podem definitivament.
Sí, des de 500.000 fins a 2 milions et poden donar llavors.
Uh-huh. Estem parlant d'un servei privat? És que podria estar al servei d'administracions per intentar gestionar la mobilitat d'aquestes ciutats que hem estat parlant?
És un híbrid. La veritat és que el ser un tema nou ens dona joc. Nosaltres, quan ens apropem a les ciutats, els hi donem la possibilitat, o els oferim la possibilitat d'optimitzar també els seus recursos. No és solament que nosaltres ens apropem i entrem dintre del mercat amb els nostres vehicles, per exemple, i amb els nostres xofers, sinó que podem millorar el que hi ha actualment. No es tracta de posar més cotxes a la carretera, es tracta d'intentar-ne treure, no?
Uh-huh. Heu calculat per quan seria possible que això fos una realitat, el bus 2.0?
Doncs nosaltres esperem que sigui l'abans possible. O sigui, esperem que aquest any que ve ja està implantats en una ciutat, almenys, no? És el nostre objectiu, no? 2017, que ja estiguem funcionant i ens encantaria que fos alguna d'aquí, no? Estem oberts a poder anar a l'estranger, també, i estem en contactes amb altres ciutats a l'estranger, però ens agradaria molt que pogués ser el més proper possible, no?
Uh-huh. Abans has parlat d'aquest projecte europeu Horitzó 2020, sí. Has parlat de les dues fases, però en realitat en què consisteix, què és exactament aquest projecte?
L'Horitzó 2020 és La Unió Europea decideix apostar per tecnologies o sobretot per pimes que el que estan és apostant per nous projectes, però que aquestes pimes, degut a la seva capacitat, tenen una finançació limitada pel que poden apostar. Sobretot quan estàs apostant per coses molt noves, no? Necessites injecció de capital més forta i a nivell de pime doncs, tens molta il·lusió, moltes ganes i dediques moltes hores, però també necessites capital per poder desenvolupar aquests projectes i portar-los a mercat. Llavors, el que fa l'Horitzó 2020 és finançar aquestes pimes que estan dintre d'un mercat, tenint coneixement d'aquell mercat, són capaços doncs, de poder anar més enllà gràcies a aquest coneixement i gràcies a la inversió que fan. Però tenen aquests límits que ells intenten suplir doncs, amb aquests diners que donen de subvenció.
Estem parlant d'un projecte innovador, per això està dins d'aquest projecte europeu Horitzó 2020. Que sigui innovador significa que no hi ha referents?
Tenim algun referent a nivell internacional. Hi ha una empresa a Nova York que es diu Via. Aquesta empresa està treballant a Manhattan, principalment. Ara ha començat a desplaçar-se a altres ciutats. Ells ho estan fent amb el que s'anomena un SUV, que és un tot terreny. Nova York té una oferta de transport increïble. O sigui, té el transport públic molt ben cobert. És una de les ciutats que millor transport públic té, i a més està molt madur el transport públic allà. Però tot i això, Manhattan, que és una ciutat, és una zona de la ciutat que el transport públic el té molt ben cobert, és capaç d'acceptar nous tipus de transport. Allà hi ha Uber, hi ha Lyft i hi ha Via. Via ara mateix està amb pràcticament 1.000 vehicles. O sigui, estem parlant de que hi ha algú que està fent algo similar a lo nostre, a Nova York, que és un mercat que té el transport molt desenvolupat i que s'ha fet un lloc i que ara en aquest moment, després de 3 anys, em sembla que porta treballant, ja té 1.000 vehicles funcionant, no? El que significa que hi ha un mercat.
Als Estats Units,
sí.
Només, o sigui,
exactament.
El seu mercat el tenen allà.
Sí.
Vull dir que encara no han arribat aquí, encara per això no. Intenteu vosaltres avançar en el desenvolupament d'aquest projecte, que serviria en principi per cobrir quin, o sigui, està pensat per quin territori. Sent un projecte també de europeu, sí, amb aquesta intervenció i aquesta participació europea, imagino que seria aplicable a qualsevol país del continent.
Sí, és un transport urbà. O sigui, estem parlant sempre de ciutats o de ciutats més petites que estan a prop de ciutats i buscant sobretot el transport d'última milla. No és un transport de llarga distància. Nosaltres no busquem fer transport aeroport-ciutat, sinó sempre és un transport dintre de la ciutat i sobretot doncs, per donar abast al tren de propanies, és el que t'ajuda a portar gent més al tren, els busos també, el bus ràpid trànsit, que són els busos aquests que tenen les línies més establertes, que són els busos més grans, no? El que pretén és tenir una complementarietat amb això, no? I sobretot intentar eliminar el que és el vehicle privat.
Per tant, jo m'imagino que us heu fet una imatge, una composició, una instantània del que seria la mobilitat en un futur a mig llarg termini, no?
Sí.
Implantant un projecte com aquest.
Correcte, sí. D'aquí 10 anys...
Com és aquesta fotografia?
Sí, sí. Gràcies per preguntar-me això. Aquesta és la visió que tenim. D'aquí 10 anys els vehicles els tindrem autoconduïts. Encara que ens sembli això una miqueta utòpic, l'autoconduït el tenim d'aquí un any, any i pico, ja voltant. Totes les companyies grans de fabricació de vehicles hi estan treballant. És algo que està ja venint amb molta força. Hi ha bastants estats, Estats Units i alguns països aquí a la Unió Europea que ja ho estan incloent dintre el que és la seva regulació. Nosaltres ens imaginem un transport autoconduït i compartit i a la demanda i com a servei. O sigui, en comptes de tenir nosaltres el vehicle, paguem mensualment una quota menor del que ens costa actualment tenir un vehicle que ens permet poder disposar de transport quan ho necessitem, aquell transport que nosaltres necessitem. Així és com nosaltres ens imaginem el món d'aquí 10 anys.
O sigui que els pàrquings guardaran joies que seran de museu.
Bueno, els pàrquings és dels que es trobaran amb més repte. Sí.
Déu-n'hi-do. Però això, per l'usuari, pel ciutadà, veure aquest panorama serà bastant més tranquil·litzador que no pas ara, que el transport públic és, continua sent un cavall de batalla, no?, per
sí.
Les administracions.
Correcte, sí. Un transport com el nostre, per exemple, una de les coses que genera dintre d'aquest estudi que s'ha fet és la igualtat d'accés, no? Quan tenim una persona que té dificultats de poder adquisitiu, té més dificultat a poder accedir a segons quins llocs, quan es té que desplaçar, no? Ja sigui per educació, ja sigui per feina, per exemple. Un transport com el nostre, que et flexibilitza molt el que és el transport públic, el que et permet és et donar, t'iguala molt més l'accés a la ciutat de la feina, de la salut i de l'educació. I són, no solament hi ha aquests components idíl·lics de poder eliminar cotxes, de tenir una ciutat molt més agradable per a les persones, sinó que li estàs donant molt més accés a les persones que tenen més dificultat, no? O sigui, realment és un projecte que a part de ser disruptiu, és molt romàntic. I a nosaltres ens dona moltíssima força el saber que estem treballant per algú que aporta una millora total a la vida de les persones, no? I als nostres fills pel futur, no?
Camina Labs, quanta gent el formen?
Som 31 ara mateix, 31 persones.
I quan vau néixer, en quin moment va ser? En quin moment es crea?
Sí, el 2001 i érem dos. El vàrem crear el meu germà Gerard i jo.
O sigui que ha crescut.
Ha crescut, sí, sí.
Això vol dir que hi ha potencial, hi ha futur, hi ha camí a fer, no?
Correcte, sí. Nosaltres creiem que hi ha molt, molt camí per fer, moltíssim.
Però no vau néixer a Sant Cugat.
No vam néixer a Sant Cugat, no. Nosaltres vàrem néixer a Olesa, som d'Olesa de Montserrat. El que passa que l'any 2001 i el 2003 necessitàvem una oficina, perquè vàrem néixer, un amic nostre ens va deixar un petit espai a l'oficina que ell tenia, però bueno, necessitàvem ja contractar gent i necessitàvem la nostra pròpia oficina. I a partir del 2003 doncs vàrem començar a buscar. No volíem a Barcelona ciutat perquè érem de fora, no? I vàrem estar buscant cinturó de Barcelona i ens va agradar molt Sant Cugat. Vàrem trobar una oficina aquí i ens vàrem establir aquí des de llavors. Ja no ens hem mogut.
Heu establert l'oficina i la família.
Exacte, sí, sí. Jo m'he desplaçat també i estic vivint aquí. El meu germà petit està vivint a Nova York. Ell s'ha mogut més lluny, però jo m'he mogut aquí. El meu germà mitjà es va incorporar el 2006, també, el vam convèncer.
O sigui que és un negoci familiar.
És un negoci familiar, sí, però que hem començat nosaltres, no ens ve de... Això no ens ve de la família.
Última qüestió. Possibilitats d'expansió, les hi veieu, però en un àmbit diferent al del transport o no?
Nosaltres estem molt focalitzats en el transport perquè... és un tema que coneixem força, ens hi sentim bastant bé i a més intentem estar molt al dia, no? Hem desenvolupat molta tecnologia que estem per davant de molta altra gent, ens sentim confortables i creiem que tenim molt camp per córrer encara aquí, no? Ho coneixem, creiem que tenim camp per córrer i treballem fort.
Doncs haureu de continuar treballant perquè ja teniu aquests projectes entre mans. Agraïm moltíssim a l'Osval Martret que avui ens ha acompanyat per parlar d'aquest projecte, el Bus 2.0, i per parlar dels projectes en definitiva que té Camina Labs, aquesta companyia que es troba a Sant Cugat. Moltíssimes gràcies i que vagi molt bé.
Molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
Bon dia.
Bon dia.
Sant Cugat a fons.